antecedents penals.
Això el dia que l'Ajuntament de Campos ha avisat que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà. En un ban informatiu, el consistori explica que l'aigua dels pous té un nivell de sodi per sobre del límit permesos per mort de la sequera, per això demana al ciutadà que no l'utilitzin per cuinar ni tampoc per beure fins que se solucioni aquesta problemàtica. 8 i 4 minuts, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa. Entre avui i demà.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a Sa Ràdio. Quan s'encén el cartell que posa on air, vol dir que som en l'aire, que ja podem començar a xerrar i que la nostra veu arribarà fins a vosaltres, perquè és en l'aire per on viatja el so. Aquest so que se converteix en ones que es propaguen per l'atmosfera terrestre i per l'espai sense necessitat de cables. Que la nostra veu sigui en l'aire és un petit miracle, que ara mos pareix d'allò més normal. Però pensau, per exemple, en temps de guerra o en temps de clandestinitat, ahir i ara, clar, quan el senyal de ràdio te connecta amb el món i amb tot el que passa i l'has d'escoltar fins i tot d'amagat. L'equip d'entre avui i demà, agafam aire i començam.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me.
No vos volem robar l'aire, que el necessitem per respirar i per poder fer aquest programa des d'ara mateix, que són les 8 i 6 minuts, si ens escoltau en directe, fins a les 10 del vespre, amb en Toni Cardell, ara en el control tècnic, i amb Aina Marc, que és qui ha triat aquesta cançó. Aina.
I d'hosti, he triat aquesta cançó, no? Que vine a robar-me l'aire, que diu Charango. És una cançó plena de ritme, que xerra sobre, vol estar ben a prop de qualcú. Segur que va ser escrita durant l'hivern, perquè ara per mi hi ha poques ganes de passar calor ferrats els uns amb uns altres, i de fet el que necessita la majoria ara mateix és espai, és aire.
No vull tenir-te tu.
Avui, els que han tingut la sort de trobar-se en jo per un carrer han respost a preguntes sobre l'aire, que és la paraula d'avui. I amb aquesta calor no podíem pensar en res més que en ventiladors i us aires acondicionats.
Pot ser que sí que preferis posar l'aire si arribo a casa i estic amb molta calor, sí que pot ser aire, però un ventilador en el sostre també és molt bo. I hi ha vegades que prefereixo que el ventilador, però si és de peu, pues, igual sí que prefereix l'aire.
Però si hem de triar, la majoria se decanta per aire condicionat, fins i tot per dormir.
Todo el día. Es que no lo llevo ni a apagar. Directamente se queda encendido todo el día. 24 horas, ya te lo he dicho. A ver, yo ya estoy acostumbrada, pero es verdad que te seca un poco los pulmones y eso, porque te levantas como con un poco congestionada, pero ven, en principio no lo apago.
O sea, es que no. En mi casa está casi todo el día encendido. Sí, sí, toda la noche. Así viene la factura de la luz, pero bueno, sí, toda la noche. Yo hace años que no cojo ni un constipado.
A vegades, o vespres de tanta calor, no mos queda més remei que posar l'aire. Tot i que ja han sentit que n'hi ha que no s'acostipen, el que és més comú és tenir alguna repercussió si no anem amb bones. L'aire condicionat és una monada per estar fresquets, però la gargamella mos pot arribar a dir basta. Hem entrat a una farmàcia per confirmar-ho.
Puede ser que hay personas que son más sensibles y prefieren dormir con algo más de calor porque luego se resfrían. Es muy común. Tenemos mucha gente que viene a la farmacia que en verano, en olas de calor, vienen resfriados. Y luego les preguntas el porqué y están con el aire acondicionado a 16 grados. No voy tan irta tú.
I per acabar, hem fet una mica més de trampa, perquè més que carrer hem acabat a una tenda d'electrodomèstics amb aire condicionat. Perquè va seure a casa sobre a xerrar sobre si compram un aire condicionat nou, segur que ha estat un tema de conversació de moltes famílies.
Y la gente suele pedir mucho aire acondicionado portátil, sobre todo, que ya están agotados, y también nos piden mucho ventilador porque son complementarios. Ayudan a que el aire acondicionado interior se mueva más fácil.
Hi hauríem de fixar un pressupost a principis d'estiu per controlar una mica les despeses de l'aire, creus?
Más o menos el precio medio son unos 400 euros por equipo. Y hay aires acondicionados que tienen dos pluses, tres pluses, incluso cuatro pluses. Cuanto más eficiente es más caro, pero nos repercute en la factura, que pagamos menos luz. Y a nivel de gasto energético, gasta menos un aire que un ventilador enchufado en el mismo tiempo, por el efecto que nos da.
I tant de xerrar de factures i d'obbes, m'entren ganes ja de canviar d'aires ara. Així que vos han dit mai que teniu un aire a colco?
Sí, allò me l'han dit, sí. L'he de dir. Vale. Quan vaig conèixer la seva família, me van dir que me paresc en Javier Maroto de la Casa Vecina.
Molt bé, no? No sé quina cara té Javier Maroto, però segur que seria guapo, no?
No estava molt content d'aquesta lloc quan m'ha dit això, però...
Val, molt bé, molt bé.
Per això, entre aires de semblances, ventiladors i aires condicionats, anau vius, no sigui cosa que mos passin factura.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Barçal i Bosch.
Aire, aire, dice el son. Humo en la portada de un diario. Es la guerra de la información. Vierte sus mentiras en el aire que respiras, el aliento negro de la polución. Aire, aire.
Aire, aire, que s'escriu exactament igual en català i en castellà. Aire és la paraula polisèmica que han triat per el dia d'avui. Moment d'encetar el sopar d'avui i estar per de demà. Com aneu de gana, Joan Bausà? Com estàs? Benvingut.
Què tal? Encantat de ser aquí.
Cuiner, agroturisme de Son Cardàs, i a tu t'ha dit que aire que te venes cap primer de tot.
Ara mateix, aire condicionat després de la conversació. Però sí que un poc aire fora vila, està tranquil, calma, relats, Son Cardàs.
Aquest estiu, però, l'aire ha estat ben calent. Eh?
Sí, feia mal estar. Sí.
Aquest aire calent, que hem de trobar un poquet d'ombra. I saps amb què pensava? Amb els aires a la cuina. No varen ser un invent d'en Ferrà Adrià, aquests aires?
Els aires a dins la cuina, sí, correcte. Mm. De mil sabors, mil maneres.
Tu tens alguna elaboració amb aire de pastanaga? No sé com va fent Adrià.
Sí, i ara aquesta setmana que ve crec que en fem un de sobrassada.
Sí, aire de sobrassada, que no és igual que una espuma, no?
No té res a veure.
Quina diferència hi ha? Quan se fa un aire de sobrassada?
Un aire de sobrassada és un líquid i un aromatitzat i ficam un producte, l'acetinada de soja, i fa que quedi molt més airejat que una espuma. Una espuma té molta més consistència i un aire és com a més aire. Que no desapareix.
I on posaràs aquest aire de sobrassada?
L'acompanyam amb una crema de carabassí fredo.
I és un bon, això, un bon toc, no?
Sí, té el contrast també dels colors.
Molt bé. I aquí tenim un aire de sobrassada que vos pareix? Aina, Marc, Juny Cortés, bé, no?
Ja m'ho pareix brutal.
A on afegiríeu?
Tot el que sigui de sobrassada, ja m'ho pareix fantàstic.
A on afegiríeu un aire de sobrassada, vosaltres?
Per tot.
Jo personalment no puc, sóc vegetarià, però...
Cert.
Però bé, no passa res. Segur que altres aires se poden trobar a la cuina que sí que puc menjar.
Bé, de fet, jo no sé si tu fas sobrassada per vegetarians, però també hi ha un poc aquesta sobrassada fake, no?
Algo,
que diuen
algo
que no és carn de porc, però que també té la mateixa, sí, té la mateixa forma.
De fet, en Sant Cardall molt ha passat diverses vegades, mm, entren clients a la cuina, estem de servei, tenim elaboracions damunt la taula de servei, i tenim un pesto de tomàtica seca. Mm. I moltíssima gent creu que, a simple vista, és sobrassada.
Mm-hmm. I s'ho creuen, no?
Jo qualcú hi he fet creure. Després li dones a tastar i dius, no és sobrassada, però sí.
Però sí, aquí tenim també que la cuina se pot jugar molt, se pot jugar molt amb els sabors. Sí. Tenim aquest prova de tap de cortí, no?, que li dona aquest gust. Correcte. En especial també a la sobrassada, i amb això podeu jugar. I en Joan, es cuiner, com dèiem, a l'agroturisme de Son Cardaix, que això és Artà, on seguiu la filosofia del producte quilòmetre zero i metre zero, que encara està més a prop. Se pot cuinar bé en productes de temporada, Joan?
Sí, molt millor que en productes de no temporada. Mm. De fet, un exemple molt clar, sempre ho dic, és una tomàtica la pots agafar i sal i oli i final, en l'estiu. Mm. Per Nadal també en pots agafar una de tomàtica, però no serà el mateix.
No tindràs el mateix gust, no, aquestes tomàtiques d'estiu, tan bones.
No ha color.
Per cert, ara que deies aquest joc entre la sobrassada i la tomàtica seca, també heu un bon tartar de tomàtica bona. Pot semblar que te menges un tartar de vedella.
Sí, no tant de vedella, sinó d'atún, però sí.
Sí, sí, sí.
És similar.
Mm, sí, sí. Com us proposaries per sopar avui vespre? Algú que mos escolta en directe, a veure.
Per sopar avui vespre. Jo som fan de sopar un lleuger. Uh-huh. No m'agrada sopar pesat. Probablement soparia d'un peix blanc, una dorada, una llobina, en el forn, acompanyat d'unes patates amb una ceba confitadetes amb una mica d'oli, una mica, perquè avui, si parlem molt d'oli, se mos tira la gent damunt. La gent està molt sana.
Bé, sali verge bo, s'ha de menjar també una curadeta, exacte, cada dia.
Unes patates confitadetes amb una dorada en el forn, sempre cau bé per sopar.
I fàcil, no?
I senzill.
I ràpid.
Tot el que pot ser en el fons, molt més fàcil que si pelles i històries.
Que mos fa com a mandres peix, però la setmana passada va venir la predina de Juny Cortes, la Francisca Terrassa, que també mos va proposar un peix en el forn, i tu no mos avancis, encara esteu tàper, però ella mos va proposar fer unes pilotes de peix amb el peix que havia sobrat.
Correcte. Com unes croquetes, també se poden fer mil coses. Mm. Jo, que faria? No més amb el peix, sinó amb la patata. Té una patata més o dues, és la mateixa feina. A lo millor, aprofitant la patata, per dia següent faria com un tipus un revuelto de patata en ceba i afegiria una miqueta de cauflori i panxeta una miqueta cruixent. Mm. Per fer-ho, és una miqueta més pesat, però, bueno, entre sou, panxeta i patata, bien.
Però ja tenim
el dinar. Ja seria per dinar,
sí. Exacte, ja tenim el dinar demà. Per cert, Juny Cortés, ara en Joan Bausà acaba de dir la paraula ou, que crec que mos va venir molt bé per donar pas a la pregunta que teníem d'un oient, no?
Sí, és que un dels nostres oients ens ha escrit al WhatsApp del programa, recordam 646-93-45-01, demanant com ho podem fer perquè els ous bullits siguin més fàcils de pelar. Ja aquí qualcú més d'ou, jo personalment m'acosta bastant de pelar els ous, o sigui que quan he vist aquesta pregunta...
És una superpregunta.
Sí, una pregunta que segur que molta gent la té. La resposta ens arriba de Victòria Rosselló, que és una de les responsables del servei de cuina de Mater.
Hola, bones. Vos explico un parell de tresques perquè pelar ous bullits no sigui una batalla campal. Primer de tot, el que heu de cercar són ous que no estiguin acabats de comprar. Els que teniu a dins la gelera de fa un parell de dies es pelen molt millor. Quan vulgueu bullir-los, poseu aigua a bullir i quan sigui ben calenta, ficau els ous molt en compte de que no vos esclati. Un pip bullits, els atreix i els poseu amb aigua freda, si és en gel, molt millor, i els deixeu 5-10 minutets. Un pic i passat el temps, els feu rodar per damunt d'una taula i els pegueu un parell de copets. Cercau en la part més ampla de sou la càmera d'aire i començau a pelar per aquí. Si veus que encara sou, se queda un poc rebel, amb un filet d'aigua, aneu-lo pelant de baix perquè l'aigua que cor vagi passant entre sou i la clovella. I així no vos hauria de donar gaire problema. Així que el més fàcil és ous que no siguin frescos del dia, tampoc mos passa, aigua bullint, passar un bol amb aigua molt, molt freda o amb gel, fer-lo rodar i si encara així se mos queda curt amb una mica d'aigua, tot anirà millor. I així, bueno, acabarem amb un ou ben pelat i que no pareix que ve de la guerra.
Bona explicació.
Sí, me fa falta, perquè aquestes batalles com pals contra els ous no sempre se guanyen. Idò, moltes gràcies, Victòria. Recordem que si teniu dubtes culinaris ens podeu escriure un WhatsApp al 646-93-4501 o al correu entreavuiidemà@ib3radio.com.
De sa cuina de festa, se diu aquesta cançó. Mos acompanya avui en Joan Bausà, que es cuiner de l'agroturisme de Son Cardaix. Quant d'anys tens ara, Joan? Perdona, xafraveig.
30.
30 anyats. Si sempre volgueres ser cuiner.
Sí, ho vaig tenir bastant clar des principi. Només hi vaig tenir un petit dubte, que va ser tema horaris. A casa nostra, mon pare i ma mare m'han dit «Me pareix molt bé, pots estudiar cuina, l'únic que has de tenir en compte, que festius, divendres, dissabtes, vespres, feina, no. Ets a mig són a sopar, però tu no hi podràs anar. Però sí.
No t'ha aturat, això?
No ha estat un problema.
No.
Després de la feina sempre ets atents a arribar per tot.
I t'adaptes i llestes, no?
Sí.
No. Què diries que te caracteritza com a cuiner?
Com a cuiner? Bona pregunta. Diria que som... En la gent que faig feina som molt proper. I de cara a la gent que ve a sopar això, que no m'agrada amagar el que mengen. Si la gent menja una gamba, doncs pues gamba. Que la gent li agrada me, pues a dins el plat veuràs que és me, no amagam el producte. Uh-huh. Això és un poc el que m'agrada, no a alta cuina, sinó mostrar el que és. Fora amagar.
I això en aquests moments on hi ha també molta, no sé, molta tècnica tal dins una cuina,
sí,
també s'agraeix, no?, veure el producte.
Sí, jo he de dir que està molt bé la tècnica, he fet feina en llocs amb molta tècnica i totes aquestes coses. Però pens que hauríem de començar a pensar a no amagar tant el producte, tornar una mica enrere. Tornar cap aquí on venim de fa 60 anys, els nostres presidents, pares, que feien, pues, intentar donar una volta a tot això. I no tant de ficar un aire, sí, un esferit, però no sí, anar fent...
Que no sigui l'habitual.
Correcte.
Dels plats.
Sí.
I tu has après també de... Ara deies ton pare, ta mare, sa teva predina. Has après de sa família, de cuinar dins ca teva?
Sí. Sobretot vaig començar amb sa predina. Ses predines són... I ella estava fent feina de cuinera a una finca, cuinera, feia habitacions netes, tot, però una de ses feines era cuinera i se li donava molt bé. I el dimecres i el dissabte, que sempre anàvem a casa seva, se menjava molt bé. Mm. Va ser a partir d'aquí un poc, i després mon pare... No era el seu ofici, però el seu hobby. Uh-huh. I m'ha ensenyat bastant, també.
I algun truc que t'hagin ensenyat o s'ha predit a ton pare amb el que t'hagis quedat allò... No tatuat, però que estigui un poc dins el teu ADN?
No, s'ha predit sempre m'ha dit... No és un truc, és una... Que la tomàtica, una salsa, un trempó... Mai has de posar prova. Pimienta, diguem, prova negra. No sé molt bé per què, jo no ho n'hi pos.
Sí. O sigui, prova bo.
Sí.
No n'hi posa.
No, mai. Mm? No sé el motiu.
I tu no n'hi poses.
Jo no n'hi poso. Jo sé que ets a tradició.
Molt bé, molt bé. I doncs, Joan Bausà, està per de demà les patatetes amb la colflor i la panxeta?
Correcte, amb la panxeta. I sou remenat.
I sou remenat, ara... Sí. Bueno, remenat, bé, bullit, bé. No? Però també el podríem fer amb un poquet d'ou bullit.
Amb un ou bullit, sempre cau bé, sou bullit.
Ara que la sabem pelar.
Sí. Jo afegiria un xorret de llimones, aigua, per pelar-lo millor.
En aquesta fórmula que mos han donat de màter. Però a mi m'ha enxivat que tu prepares bastant de tàpers a casa teva, no?
Sí, és una de les coses que sí que... Ara, per exemple, si vull que haguéssim sopat a casa, la llobina mateixa ja la preparo avui vespre perquè demà la meva dona pugui disfrutar també el tàper del dia.
Cada dia prepares un tàper?
No, dos, tres a setmana, però només si fa dia. Quan va fer tons de nit... No, perquè el vespre és més senzill, una ensalada... Més,
i li
més
diuen allò, ja, tu sí que tens sort, que esteu amb el cuiner.
Sempre.
Li diuen,
ella no diu el mateix. Ella no diu el mateix.
Segur que sí que tens sort. Escolta, ja anem acabant. Hem preparat res, unes preguntetes molt breus, perquè ja que avui és la paraula és aire, aquí en Juny i en Aina te faran quatre preguntetes.
La primera pregunta, la fregidora d'aire, el millor invent del segle XXI o una moda sobrevalorada que acabarà al fons de l'armari?
Jo pensava seria el millor invent, però tenc una casa i penso que no és el millor invent del segle XXI. Funciona? Sí, però quan volem fregir unes croquetes no és viable.
Val, segona pregunta important, que salvarà a molta gent d'un apuro. Obrim la gelera i veiem un plat trist de restes. Quin és el teu ingredient infal·lible per donar-li un altre aire? Que dius, amb això no me falla ja.
Pasta o arròs, 100%, sempre. Una pasta hi cau tot, o un arròs, depèn. També podrien dir un ou, bullit, escalfat, però pasta o arròs, sempre. Se toca la pandereta que
lo va a Madrid. Se toca la pandereta que lo va a Madrid. Estàs enmig del caos d'un servei. On t'amagaries per agafar un aire durant un minutet?
No m'amag, me'n vaig escurar. No pot més tranquil.
Aquesta és bona. Aquesta
és bona, tu.
I ja a la darrera, a qui t'han dit mai que tens un aire?
Tenc un aire, sobretot a mon pare. En gestos, forma de xerrar, sa, duts barba, un poc. No cap famós, sinó gent de prop.
Ara tenien ganes aquí.
No, sí, escoltant.
Aquí t'havien dit, no, ningú d'aquí no hi ha qui en viva, ni a la Casa de Papel, ni a Hollywood, res. I escolta, en Joan Bussa, mos agrada molt tenir-te. Gràcies per compartir aquesta estoneta de ràdio.
Gràcies a vosaltres.
I això, que l'aire sigui sempre positiu, val?
Correcto.
Ràdio és cultura. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Somos notas del mismo compás, dos piezas de la misma pasta.
Entre avui i demà amb Barçal i Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
Nos alegas porque estamos ya curados de espanto, porque nos gusta exprimir la vida,
porque somos punto de partida, al que regresamos cada tanto, y porque somos del aire, somos del aire, somos del aire.
I aquí ens teniu a tots a l'aire, en Juny Cortés, en Aina Marc, en Antoni Cardell, no el sentiu, però sense ell no seríem en l'aire, o sigui que no me'n sentiríeu ni una paraula. Aina Marc, avui hem triat una paraula molt vital, no trobes?
Sí, ja ho sentim escoltant aquesta cançó. Som aire, l'aire és la base de la nostra vida i també de la nostra ànima. Respirar amb aire, l'aire mos refresca i per l'aire mos movem. L'aire és brisa, és vent, és un flux de matèria en constant moviment. Mos diu diccionari que aire és una mescla de gasos que compon l'atmosfera. Hi ha aires atmosfèrics, líquids i inflamables. Aires condicionats, que tan bon servei mos han fet aquest estiu tan calorós, i aires amenitzants, és a dir, perillosos per la salut. Però el que no recull el diccionari és que l'ànima també és aire, com mos recorda el professor de filosofia grega de la UIB, Francesc Casadesús.
Sí, que l'ànima humana és essencialment aire. I, clar, això ja projecta i ens endinsa dins un altre àmbit molt distint al físic, no? Perquè esdevé la nostra pròpia vida. De fet, a Homer, l'expressió perdre la vida és perdre l'ànima en el sentit de perdre aquesta alè, l'hàlit vital, que en definitiva és l'aire.
Fer córrer mals aires implica anar contant males notícies i fer córrer bons aires, tot el contrari. El professor Casadesús fa córrer bons aires en les seves explicacions. I és que aire ha deixat pitjada amb altres paraules que, a simple vista, semblen no tenir res a veure.
La paraula spiritus en llatí, que és la traducció de la paraula pneuma en grec, significa l'aire en moviment, el buf, no, de l'aire, el bufar, no? Aquest aire que bufa en grec és pneuma. I aquesta paraula pneuma la trobam en la paraula pneumàtic, per exemple, no? Un pneumàtic és un està ple d'aire, no? I inclús una pneumonia, no? I el que li passa a l'espíritus, a l'espírit, és que també significa això, en llatí. És a dir, aquest buf, no? D'aquí ve, per exemple, i és essencial, és fundacional del cristianisme, l'Espíritus Santus. És el buf de Déu que crea el món.
Tengo un dolor de cabeza y eso es el sol, me clavo con cerveza, el agua de mar me va a curar, me voy pa allá que me voy a nadar. Tengo un dolor de cabeza y eso es el sol...
I és que tenir mal de cap és un símptoma molt comú que pot esdevenir per molt de factors diferents. Però que sempre que deis que teniu mal de cap, hi ha qualcú que respon. Això és aquest temps. I no té raó. El diccionari El Cabo i Moll també defineix la paraula aire com un conjunt de condicions climàtiques que estan relacionades amb la salut. Mos pot afectar segons bufi l'aire de la mà o de tramuntana.
Aquesta idea tan popular que el vent ens afecta, no? Sobretot la tramuntana, no? Això també succeeix a la Costa Brava, que es trastorna els ànims, diguem que etimològicament és rigorosament cert. Per què? Pues perquè, ja dic, l'aire és vital, és absolutament vital, absolutament essencial, no? I és lògic que si estem immersos en aire i sobretot que aquesta aire està en moviment, ens afecti.
Encara no direm allò d'aire, que vol dir vent, perquè aire també és una expressió usada per dir algú que se'n vagi, perquè nosaltres encara ens queda molt de programa per endavant. El que sí podem fer és donar la benvinguda al nostre convidat.
Persona de gritar con la boca cerrada, que todo fluya y sea natural.
Toni Turrión, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Bon vespre, gràcies per convidar-nos.
Te vaig moguent un poquet amb la música.
Sí, sí, eh? no, és que estic animat, aquí, de veritat. Molt bon ambient.
En Toni Turrión és tècnic de muntanya, de moltes coses, també de barrancs, del club de s'Espardanyeta, formador de tècnics de muntanya en es grau oficial. A tu si t'he dit aire, Toni, que te ve en el cap primer de tot.
Jo me ve, mira, en el cap, quan dius aire, me ve el cim del Galatzó.
Sí,
per? Allò és perquè per allò és una muntanya màgica, allà pulles a l'aire lliure, i quan pulles pots relaxar-te i pots, o sigui, baixes amb les piles carregades.
Que bo. Quantes vegades l'hauràs pujat, aquesta muntanya màgica?
Moltíssimes. Jo tinc un tema personal i cada dia, tres de cada mes, jo vaig allà dalt i pujo a la muntanya.
I connectes allà?
Connecte allà. Jo,
amb el que sigui que tinguis, per allà connectes.
Allà està el meu fill, m'entens? I allà connecto amb ell, estic allà, respir, li faig una petita oració, xerro amb ell, me relax, i després vaig amb les piles molt carregades.
Jolín, Toni, gràcies per compartir-ho. Moltes ganes teníem de xerrar amb en Toni Turrión, que és president de la Federació Balear d'Orientació, guia professional de muntanya, professor d'una escola de barranquisme. Què t'agrada de fer feina a l'aire lliure?
Pues l'aire lliure el que te dona és llibertat. Te dona que puguis gaudir de lo que tu dius, de l'aire, de la muntanya, dels companys, de la gent que dus. I sobretot aquí a Mallorca tenim, per exemple, la Serra Tramuntana, que, bueno, a banda que quan bufa tramuntana, o sigui, és llibertat.
Ja.
Sí.
De petit ja sorties a la muntanya?
Sí, per això també te deia que el Galatzó és la muntanya màgica, ma mare era d'Estellans, i ja tenim una petita tradició que era que les llunes plenes d'estiu pujàvem els gelots a dalt, sense llums, per dir-ho així, m'entens? Sí, sí. Després baixàvem, molt fèiem un cafico a la cala que i tornàvem. I això ho hem tornat a recuperar nosaltres el nostre club, m'entens? I també la muntanya màgica, perquè el meu fill, en 7 anys, va ser la primera muntanya que va pujar jo.
I en Toni du una camiseta que jo, vos, du la muntanya dels Galatzó en les coordenades i tot. I aquí, en el braç esquerre, molta això muntanya. I no, però ensenya'm aquest...
Ah, sí, això,
No, el que m'ensenyaves, tatuatge.
Aquest tatuatge el duia el meu fill, i això és un record per ell, m'entens? Que hi va morir fa 6 anys en un accident de muntanya. Jo m'ho vaig fer guia professional per ell, per estudiar amb ell, per compartir, per gaudir de la muntanya i anar plegats. Era el meu fill, el meu amic, anàvem plegats. I és un record perquè ell va dissenyar aquest tatu i el duc en el seu record. El duc jo, sa mare, sa germana i molt d'amics, també.
I aquí queda també ben marcat a sa pell, eh? I avui que parlàvem d'aire, Toni, no sé si s'aire se pot llegir, ara que xerrem de sa tramuntana, és a dir, un canvi de vent, una brisa que és més humida o més freda. No sé si això ho teniu en compte quan sortiu a sa muntanya, si s'aprèn i si s'ensenya, també.
Exacte, o sigui, nosaltres, per exemple, jo que som formador de tècnic de muntanya, nosaltres tenim una assignatura que és meteo, o sigui... I quan tu vas a la muntanya, encara que no siguis guia professional, el primer que has de mirar és la meteo, has de saber si tens vent o no tens vent, perquè a dalt d'una muntanya, el millor aquí a Mallorca no tant, però, per exemple, ja me'n vaig demà a Pirineus, la sensació tèrmica, si tens molt de vent, te pot baixar 10 graus, i això és molt perillós. Per això sempre hem de saber, hem de mirar la meteo i saber si tenim vent, si tenim aire, o si tenim unes condicions òptimes per pujar. Si no són condicions òptimes, la muntanya sempre hi serà allà.
Ja,
o sigui, ja tornarem un altre dia.
Exacte.
I ens dedicam a fer una volteta per un altre posta i disfrutar.
Podem tornar, efectivament. Sí. I tots hem experimentat, Toni, aquesta sensació de que mos quedem sense aire. Saps que fas una pujada forta, tu estaràs més acostumat, però ara mos poses aquí nosaltres tres a pujar en el Galatzó i potser mos quedem un poquet sense aire. Això també s'ensenya a caminar, sense ofegar-se, no? Controlant un poc la respiració.
Sí, clar. Quan vas a la muntanya no és anar a fer una competició, anar a gaudir de la muntanya. Sempre ens hem d'adaptar, per dir-ho així, nosaltres dèiem l'elabor més dèbil. Nosaltres anàvem, per exemple, al nostre club a disfrutar, a gaudir de la muntanya, on anàvem a fer una competició. Per això adaptam el ritme perquè tothom disfruti. Que tu me dius que te falta aire, això ja seria una altra història, per exemple, quan vaig ja a partir de 2.500-3.000 metres...
Clar, segons quan puges, no? No,
jo he pujat abans, li deien en juny, que jo som guia d'un sec de naixement, i van empunyar l'any passat el Tucal, que és el cim més alt de la cordillera de l'Atlas. I quan ja arribàvem al trenit, me deien, Pedro, me falta l'aire. I clar, perquè tens deuda d'oxigen. I se nota, en aquest cas, has d'anar molt a poc, perquè quan tens deuda d'oxigen, pues, has de fer ses passates més curtetes.
Això enganxa, Toni.
Això enganxa. Sí, jo vos puc convidar un dia a venir a fer una jornada de barranquisme, tenint de 10 a fins a
podríem fer, podem dur es Quantum, que és la nostra gravadora, i millor podríem fer un experiment.
Tinc una escola de nins, que vos n'han del meu fill.
Anirem amb els nins, nosaltres.
Sí, sí, però venim de, tenim material i tenim un joc equipat, m'entens? La nostra premissa sempre és la seguretat. Tenim, en el nostre club tenim dues coses. Primer, la seguretat, i després treure somriures a la gent. I treure-los una mica de la zona de confort, qui vulgui, m'entens? I t'he dit que potser físicament, quan tornen, estan cansats, però és molt gratificant. Ja. Dir, tornar a ca teva, que dius, ostres, avui han sortit de la zona de confort, però és que ha gaudit de la muntanya, ja, de la gent i tot això.
Aquest aire lliure, no? Sí. Sortir a l'aire, que te dona una energia que te pensaves que no tenies.
Clar, jo t'he dit, per exemple, jo quan vaig passar la mort del meu fill, jo dins ca meva no volia quedar. Ja, ja. Jo sortia cada dia a la muntanya perquè m'ho donava aire i m'ho donava vida, m'entens? Així? I segueix recorregant. Jo surt, cada, si no cada dia, cada dos dies a la muntanya, ja t'he dit, cada dia tres vaig en el galetxó i jo m'ho dono vida, l'aire. O sigui, pujar allà dalt i tens un aire no contaminat, ja, m'entens? Ja. I pots respirar tranquil·lament.
Aquest aire net. I parlant de... Tu ensenyes a fer barranquismes com a professor, aquell moment en què te tires cap enrere, no? Que no sé si es diu ràpel, no? Que quedes un poc com en l'aire, que te quedes un poc penjat en l'aire. Això, clar, també és tècnica i també s'aprèn, però sobretot també deu haver aquí un moment de confiança, no?
Primer li ensenyes les tècniques, li ensenyes que el material és molt segur i nosaltres sempre posam a baix una persona que fa de bombero, per dir-ho així, perquè si tu molles les mans sempre tinguis un seguro. I tu li has de transmetre seguretat. Si tu com a instructor, com a professor, no li saps transmetre seguretat, millor que ho deixi, m'entens?
Ja, ja, ja.
Hi ha gent que jo he tingut que la primera vegada s'aferrava com una sargantana a la roca i li has d'ensenyar que les cordes aguanten 2.000 quilos passat, m'entens? I després ja vas baixant. Jo tinc gent de totes les edats, tinc gent que potser cercava un club i venen allà i van començar a baixar 10 metres i estan baixant 80 metres de vista mà, salt de vista mà, tal. I són ganxes, adrenalina, quan t'arribes a baix. I en Pedro, per exemple, tu diràs, en Pedro fa barrancs, el control el supervises, però hi baixa tot sol. I quan t'arriba baix sempre fa una respiració molt forta, crida de sa satisfacció. Això es conté jo.
Clar, que no han dit en Pedro, que en Pedro és un home cego.
Cego de naixement,
és una persona cega de naixement i és capaç de sortir, ets capaç de guiar-lo, és capaç d'anar tot sol. Això sí que ha de ser. Sí. Un dia podríeu venir tots dos.
Sí, sí, jo t'ho diré. A més, viu aquí davant. En Pedro és una persona extraordinària. Jo el vaig conèixer a través d'una amiga i em va dir que volia que el dugués a qualque posto i, en fet, t'he dit Mulacén, que és el salta de... Clar, jo tinc que tenir confiança en ell i ha de tenir confiança en jo. Ell ha d'estar tècnicament i físicament preparat perquè, si no, no el moduria. Seria una càrrega per fer de beneï, m'entens? Però és una persona que jo m'aporto molt perquè ajudar-lo i el que te transmet ell en el grup és impressionant. Una persona amb una discapacitat que no té límits, m'entens?
Que bo, fantàstic. I en juny t'he de confessar que tenia també moltes ganes de conèixer-te, perquè això de l'orientació li ha flipat bastant.
És que ja de petit me'n record que vaig anar una vegada a unes jornades d'orientació a Sauib i m'ho vaig passar superbé, però clar, tu que ets el president de la Federació Balear d'Orientació, que volen recordar, per ser gent que no sàpiga, és un esport que se fa com una espècie de gincana on has de trobar rumb amb mapa i bruixola. És necessari que encara que estiguin connectats al mòbil i a les aplicacions... És necessari, perdona, aquestes habilitats i aquest esport encara que tinguem aplicacions mòbils dels mapes?
Mems, la orientació, quan nosaltres fèiem orientació, és un mapa de paper. Els mòbils queden a un costat. I quan tu vas a la muntanya... avui en dia duim a lo millor el track allà per un cas, per un bon guia de saber el track. L'orientació fora aparat tècnic, m'entens? tu vas amb un mapa, t'has de saber orientar amb una brúixola, perquè avui en dia, i a la vida real, si mos falles mòbils, si mos falles, mos han de saber orientar al sentit comú. I és un esport molt divertit, és un esport que hi ha part de competició i un esport que hi ha part social en què venen famílies i tu li muntes un recorregut més fàcil per les famílies. Nosaltres fem una cursa cada mes i fem la part competició, que són circuits complicats, que has de traçar un rumb, i després fem la part més social, que són venen nins, són seus pares, i veus els nins que van amb un paper per aquí i per allà, i és molt divertit i és molt gratificant. Jo tens experiència que el meu fill i jo feien coses plegades i fer coses en sa família és molt gratificat, te dic.
Perquè, clar, en aquestes curses tothom s'hi pot apuntar.
Tots, sí, si tu és federat, vas a una ETA, i si no és federat, te pots apuntar a no federat, m'entens? I pots accedir.
I doncs ja sabeu, els oients d'Entre Avui i Demà, si vos fa ganes, si vos ha fet ganes d'aquesta explicació, ja sabeu.
A on mos podem apuntar?
A la Federació d'Orientació, on és club nostre, que nosaltres tenim les xarxes socials, que és molt conegut,
sí.
I allà tenim tota la informació.
Aquesta espardenyeta, perfecte. Ja hem d'anar acabant, Toni, però si un oient, ara està, aquest programa s'hi diu Entre Avui i Demà, anem a posar-se a la vista demà, un oient que ens està escoltant diu, jo necessito agafar aire... necessito un poc de fer algun camí, alguna ruta que li recomanaries, quin racó de silla o de ses illes li recomanaries per anar això, a cercar aire.
Nosaltres tenim la sort que la Serra Tramuntana pots fer desnivell. Clar, la persona ha de saber si està físicament en condicions o no, però sempre ens adaptem a tot. Però tenim recorregut molt fàcil per la Serra Tramuntana, per la costa, m'entens? Que són molt fàcil i pots contemplar infinit de puestos que potser no coneixes perquè el dia a dia. I sobretot, per exemple, en el barranquisme, coneixes puestos que no arribes a peu. I dius això, que clar, per exemple, veure una posta de sol penjat davant la foradada és increïble, perquè tens una altra perspectiva. Però te dic, hi ha molt de puestos per aquí, per la part del llevant. Nosaltres dissabte vam fer cales, i vam fer cala pilota, cala Virgili, molt vam donar un banyo, i és molt fàcil perquè està... A més, el govern darrerament té quasi tot marcat, o sigui, no és complicat per...
Idò, mos ha encantat conèixer-te, Toni Turrión, des de l'Espardenyeta, Club de l'Espardenyeta, però també des de la Federació, president de la Federació Balear d'Orientació. Jo crec que hem de tornar al Lot, però hem d'anar a fer un reportatge in situ.
Sí, per favor.
Si no, jo t'he dit que esteu convidats per quan vulgueu, podeu fer barranquisme, podeu fer un costering, en banyo, podeu fer el que vulgueu.
A poc, i bona lletra, però ho farem. Sí. Gràcies, Toni.
A vosaltres, bon bé.
A mi nunca viene a mi flores de papel. Muchos colores que tenga ese ramo, no quiero usar flores, pero eso no ha de pasar, no ha de pasar.
Que no... IB3 Radio es diversión. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Companys, començant temporada, què poden fer?
No sé, per exemple, farmejar aura.
Què?
Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
No, jo no soc la moderna és ella.
En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
Però què fan exactament?
És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
Però ho fan els joves o els no tan joves?
De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Now.
Aigua, foc, aire i terra. Així se titula aquesta cançó d'Ànimos Ferrec. Josep Lluís Pol, com estàs? Com va?
Hola, bon vespre. Molt bé.
Que bé. Benvingut en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà. Mos has acompanyat durant una setmana sencera aquest mes d'agost amb altres persones en ses que han conversat, professor de matemàtiques jubilat, però molt actiu. A tu si t'he dit gaire que te venes cap?
Moltes coses. Ara mateix, en aquests moments, estava pensant en l'origen del mot ària en música, aquella conegudíssima ària de la suite en re de Bach, i que, de fet, ària ve d'aire. O sigui, que l'etimologia és la mateixa.
Ja tenim aquesta paraula que deien que s'escriu exactament igual en català i en castellà, amb aquestes quatre lletres. Segur que has calculat quantes paraules podríem formar.
I tant, i tant. De seguir una mica s'estela de Ramon Llull, no? Sí. Que se'l considera de qualque manera, i amb molt de mèrit, es pare de sa combinatòria, no? En les seves rodes. I en aquestes quatre lletres, si volguessin fer totes les combinacions possibles, tant si tenen sentit com si no, en podrien formar 64, que és
64
un número fantàstic.
Paraules.
Sí, part de ses anys que vaig néixer jo.
Sí.
És un número genial, perquè és una potència de dos.
Sí, i tinguin sentit o no, és igual, i que tinguin sentit,
sentit
les has
no.
calculades.
Que tinguin sentit, trobaríem una tercera part, una de cada tres. Considerant, quan d'any 64, consideram qualsevol número de lletres, és a dir, empleant les quatre, fent permutació de les quatre, o bé, simplement, que fan de tres, dos, però sense repetir, és a dir, utilitzant les que tenim així com vulguem. Va. Seria un bon exercici per als oients,
sí,
crec jo.
Això és el que estudiàvem quan jo feia primer BUP, que eren les combinacions.
I... Exacte, el que genèricament se diu combinatori, que parlarien de permutacions, si els agafen totes, variacions en repetició...
Era divertit. Aquestes...
Jo, en el moment d'aprenir-ho primer de BUP, vaig suar. Jo no ho trobava divertit. Ara m'agrada. I espero que t'ho bé. Però en aquell moment s'he de reconèixer que... Uf.
I jo crec que va ser les poques coses que vaig captar. Me semblava com un joc. M'apareixia com si jugués.
És que ho és, realment ho és. És una meravella.
Quan ho captes, dius, això és molt fàcil, això és com un joc, no?
Sí, sí, se tracta de jugar en aquest cas.
I doncs, Josep Lluís Pol, que veu matemàtiques per tot, i aquesta és un poc l'objectiu d'aquesta secció. En principi, mos acompanyaràs aquí cada 15 dies, i el que volem és que la gent estimi tant com tu, no sé si tant com tu, les matemàtiques.
T'intenta agafar i te fas aire. Te vull respirar i tornes aigua. Me deman, me dic que estar-t'hi per ventura. Encara són flors, camí de fruita.
Te fas aire, que canta Natiu. Crec que la vam posar a dir la conversa,
pues
també Natiu.
Natiu és, sí, és un referent musical, sí, que crec, sí, que és important.
I de aquesta cançó, que just se diu Aire, no sabràs tu que pesa un litre d'aire.
No, deu pesar com un bessó de malla,
sí?
Aproximadament, sí, uns 1,18 grams. Que si mateix, si un diu, bueno, un litre d'aire pesa com un bessó, a mi m'ha sorprendre quan ho vaig cercar, no? De dir, clar, un litre d'aigua pesa 1.000 grams, per tant, efectivament, és molt més lleuger. Però bé, si mateix, un poc més d'un gram.
I doncs, si tenim això, la panxa molt inflada, o molt de pets aquí...
Pesant més,
clarament, exacte, no? Hem d'anar mullant. I quan... Inhalar amb una respiració, podríem saber quant d'aire mos entra dins el cos?
Bé, això és aquelles revisions mèdiques que mos feien un temps,
sí,
quan anàvem a l'escola, que te feien bufar,
sí,
i hi havia un èmbol, un cilindre, sí, que sortia o no sortia, i veies, sí, que altres amb més capacitat pulmonar que tu l'enviaven, sí, per amunt, sí, i tu arribaves o no arribaves. Bé, és curiós. Si estem molt en repòs i tranquils, l'anem menys, perquè el nostre consum d'oxigen, la nostra necessitat és menor, i es cot, s'autoregula de manera meravellosa. I amb una inspiració normal, normaleta, podríem dir que inspiram i expiram, per tant, mig litre d'aire. Arriba un gramat de molècules. Però és curiós, perquè això també, sempre que parlem d'aquestes coses, podem aprofitar per intentar fer-nos una idea de lo petites que són les cosetes que estan inhalant, no? Mira si hi ha molècules dins mig litre d'aire. Ara enguany, per exemple, podem aprofitar la benentesa que fa 100 anys que va néixer l'Ai Bonet. Suposem que els seus pulmons eren petitons, però les primeres inhalades que feien quan naixen deuen ser potentíssimes per començar
a plorar.
Per tant, suposéssim que aquell mig litre d'aire que va anar l'Ai Bonet a la primera lanada, quan li té ara en el cordó umbilical, no? Que aquestes molècules s'hagin repartit uniformement per tota l'atmosfera de tot el món. Bé, idò, cada vegada que l'anam, estem alenant tres molècules d'aquell... Nosaltres i tot el món. Tres molècules d'aquell aire primigeni que va alenar l'Ai Bonet.
Com se t'acudeixen aquestes coses?
Bé, se tracta de... La neurociència ho diu molt clar, això. Ara d'emocionar, de sobtar, perquè la cosa quedi millor, no? I és un bon sistema.
Pensant en els meus musclets teus entre els romanins del mar, quan passis entre el vell d'aura i la fabreguera de...
Això és amb l'Ai Bonet, canta Ana Meritxell Gené, aquest mariner absent, ja que mos has duit aquests 100 anys d'en l'Ai Bonet, i començaves parlant d'aquest joc entre aire i ària, perquè sense aire tampoc sentiríem la música, no?
Efectivament. Parlant de coses que sobten, jo record el professor de física i química, en Arturo Caro, ja traspassat a Titoi, un gran professor, i que va impulsar claríssimament ell i la gent de matemàtiques, la meva vocació científica, que m'ho deia que si hi és aire entre el Sol i nosaltres, les explosions nuclears que hi ha en el Sol, no tindria sentit tenir oïda, perquè no la podríem emplear de forta que és, no? Per sort, o per lo que sigui, no hi ha aire i, per tant, els renous extraatmosfèrics no mos arriben. Però, clar, per sentir-nos ara, perquè nostres ja mos sentin, necessitem aire aire, que les nostres cordes vocals fan vibrar aquestes partícules, els empenyen, els remenen, els modulen, i així podem escoltar-nos, sentir-nos, xerrar...
Ja, jo li vaig dir a en Josep Lluís, però aire ho poden relacionar amb matemàtiques. Sí que ho podem relacionar amb matemàtiques i amb música, que també se pot relacionar amb les matemàtiques, i amb una àrea com aquesta. Aquesta de les noces de Fígaro sona bé, també.
És Mozart, inconfusible.
Sí,
realment.
Preciosa.
Magnífica.
Sí. I d'aire, nosaltres estem en l'aire, ja ho veus, aquí ho posa, on ell. I tenim aquí el llum vermell, això vol dir que la gent mos escolta, que estem en l'aire. I ara acabem de xerrar amb un excursionista que ha pujat grans muntanyes i molt amunt, i deia això, quan més amunt, te manca l'aire, te falta l'aire.
Sí. De fet, hi ha una regla que no és exacta, però que a mesura que cada 1.000 metres que pugem, aproximadament perdem, no arriba bé, perdem un 10% d'oxigen. Per això, ell ho ha comentat en Sotopcal, o per exemple, en sa família fa uns anys anàrem a fer es Fuji del Japó. I efectivament, a partir de 3.000 metres, per causes no sempre clares, segons com estiguis en aquell moment, pots començar a tenir una mica allò que se coneix com a mal d'altura, no?
Sí, que te falta l'aire i això és que es ho nota. I Josep Lluís Pol, si has estat a gust, pots tornar aquí 15 dies.
Beníssim.
I es repte la paraula que te posen damunt la taula.
Fantàstic.
M'apareix que no tens cap por.
Els reptes sempre són interessants per, per créixer i sobre coses.
Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. Prop de 200 milions d'euros en inversió i 65 nous projectes estratègics. És el que finançarà l'impost de turisme sostenible entre enguany i l'any que ve. El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, ha assegurat que l'aigua, el medi ambient i el patrimoni